Pintor i Calle ens han presentat Matarà Dios. He de dir-vos, Pintor i Calle o Calle i Pintor, bona nit i benvinguts.
Bona nit.
Bona nit.
A veure, jo us he de dir que veient la pel·lícula, no sé per què anava predisposat a la bogeria que conté i que hi és. Però vaig trobar en aquesta història d'una reunió familiar, d'un matrimoni que no està en el seu millor moment, un pare, un germà, etc., que surten coses que no és que sigui el tema de... Bé, en totes les famílies hi ha merders i merda, sinó la sensació més aviat d'estar davant d'una història commovedora. El matrimoni, la parella que formen l'Eduardo Antuña i l'Itziar Castro, inclús amb la intenció de les interpretacions, té un punt que realment és desolador, però per altra banda es fan estimar moltíssim tots dos. I llavors sents una proximitat que no és l'habitual de personatges d'una pel·lícula com és Matarà Dios.
Sí, nosaltres creiem que l'experiència Pintor i Calle és, com bé has dit, també molts sentiments. Dintre d'aquesta pel·li hi ha molts sentiments i, com bé has dit, hi ha sentiments molt profuns i a vegades per estimar els personatges i després fer bogeries amb ells, els primers els has d'estimar, has d'estar amb ells, has de conèixer-los i veure com ho passen i fer uns actings realistes. No és una comèdia negra, però els actings volíem que fossin uns actings realistes, que fossin creïbles. Sempre els hi dèiem als actors i la selecció dels actors estava això, que fos verité, fos cinema de verité dintre de la bogeria que es Matarà Dios. Llavors no actuen com si fos una comèdia, sinó que actuen, és una pel·lícula en què passen coses còmiques però de situació, però ells són personatges que ho estan passant fatal.
Però com bé dius, a la vegada la relació entre el Carlos i l'Anna, la Itziar i l'Eduardo, era una mica el motor de la nostra pel·lícula. Volíem que passen moltes més coses, la pel·lícula es vesteix amb moltes més capes, però hi havia un motor que feia que conduís a l'espectador, que era la relació d'aquesta parella, que en aquesta nit que tot es destapa, de cop apareix un nan vagabund que és Emilio Gavira, que de cop els diu que és Dios, i això els d'Esquadra i els hi farà replantejar coses.
Bé, no, també hi ha un personatge que és el pare, interpretat per Boris Ruiz, que és un home que ha entrat en una fase en la que ara per fi faré el que em dóna la gana, el que jo he volgut potser fer tota la vida i mai m'he permès. I acabes veient que, com els personatges protagonistes, en aquesta vida estem sempre condicionats per una sèrie de partiprís i de situacions que hem assumit, que hem assimilat, que hem donat per factuals i que no sabem mai en quin moment podem trencar. Estan de bufessim abans, no? La culpa és de Déu. Per tant, està molt bé matar a Déu, no? Que és l'organitzador del sistema cruel en què estem ficats tots plegats, no?
No, sí, la veritat és que el Boris tenia una mica l'encàrrec a la pel·lícula de ser aquell personatge una mica de vuelta de todo, aquell personatge que ho ha viscut tot i ja no li importa res i està decidit a viure a tope el que li queda. Llavors, era un personatge que era molt important perquè aportava aquest punt de desenfado, de dir a mi ja em dona tot igual, i a la vegada posava en dubte tota aquesta trama, subtrama de la religió, d'anar a missa, de creure en algú. Llavors, bueno, cada personatge en el seu àmbit ens aporta una sèrie de subtrames i de temes.
Són una mica petites caricatures, també, entre cometes. Jo que soc caricaturista professional i sempre hem volgut, amb l'Albert, ficar aquest punt de caricatura sense perdre el realisme que volem transmetre des de l'actuació. I la selecció dels actors, Boris en aquest cas, que fa un paper deliciós, era vital. O sigui, jo crec que els actings estan increïbles, les interpretacions és de lo milloret de la peli i la selecció és la clau, crec jo.
Hi ha una qüestió que també és molt important, i perdoneu, perquè jo vull destacar, és a dir, és important que tot tingui gràcia i no del tot, per entendre'ns, però el que és importantíssim és la finezza dels diàlegs, és a dir, pots dir coses, pots dir acudits, pots dir absurds, pots dir moltes coses, però de tant en tant has d'aconseguir que les coses entrin d'una manera inesperada i que tinguin molta raó de ser i que siguin la cosa més xocant i més absurda i més tal, però dins d'un context en què tot s'està dient amb tota normalitat. I llavors és quan de cop i volta te n'adones que escriure uns diàlegs de pel·lícula és una de les coses més difícils del món mundial.
Sí, bueno, la línia era molt fina, la d'intentar fer comèdia però a la vegada que fos negra, en el moment que són personatges que es prenen en sèrio a si mateixos, però la situació és surrealista. Llavors, la situació és la que ens fa riure, si és que és de riure, perquè és aquella riure sota del nas, però els diàlegs ens interessava que deixessin anar petites coses que pensem i que parlem a vegades amb el Kai, i cada personatge deixa anar coses que tenim en ment i que volem que es transmetin.
Hi ha molta veritat en els diàlegs, saps? Són diàlegs que tu amb els teus col·legues, quan parles de temes importants però ho parles d'una manera desenfadada, doncs dius així, intentem rescatar això i que això es vegi a la pel·li, que no vegis a uns actors, simplement doncs una família en aquest cas que estan passant per X situació i que són les típiques frases que estàs dient però no transcendents, però de coses importants. I llavors volíem rescatar aquesta realitat de quan estàs xerrant amb un sopar, amb uns amics o el que sigui, d'algú important, i vas xerrant i van sortint cosetes, i això és el que volíem transmetre en el guió.
Sí, perquè no ens oblidem, és una pel·lícula que és una comèdia negra perquè l'espectador s'ho passi bé, per destensionar-lo, per fer-lo passar un bon rato.
El que hem dit al començament.
Exacte, però no és una pel·lícula que en el fons es prengui molt en sèrio si mateixa, ni tampoc és una pel·lícula pretensiosa, de vulguem donar un gran missatge, no ens enganyem.
Vull dir, no, està clar. Per cert, m'imagino que la casa on heu rodat és una casa de Terrassa, com està manat en el vostre cas. No sé d'on surt, m'imagino que tot el decorat que veiem pràcticament deu ser el decorat de la casa, excepte un quadre que és, jo crec que és Judit Mataró Lefernes o similar, deu ser un Caravaggio o una còpia de Caravaggio o alguna cosa així, i que aquest està posat allà amb una predeterminació claríssima. Quina és aquesta casa?
Mira, és que això
t'agrada. La casa és la Masia Can Gaià de Terrassa, però si ara vas a la casa, és una masia preciosa,
enorme,
enorme, molt gran, però és blanca.
Totes les parets són blanques,
hi ha pocs elements, és bastant minimal.
Tota la creació és nostra.
Dintre...
I de la directora d'art, Cristina Borovia.
Felicitats de debò.
La direcció d'art feta per Cristina Borovia, que és la meva dona, i Toni Castells, és per mi la guinda. Sempre hem dit que la casa havia de ser el sisè personatge, que havia de transmetre...
Jo pensava que havíeu fet una troballa meravellosa, perquè saps què passa? Que normalment les decoracions que es fan vas en una direcció i fas tota la casa com si l'hagués fet una persona en un únic moment. Però les cases s'acumulen les coses al llarg de molt de temps, i per tant hi ha les coses més disperses i absurdes, una fotografia de família, una cosa lletja, horrorosa, col·locada no sé on, i la cosa més... I aquí sembla realment una casa que ha viscut.
Allà està tot...
Felicitats, eh?
Sí, no, i des d'aquí...
L'art és preciós.
Des d'aquí felicitem a Cristina Borovia i Toni Castells perquè van fer un miracle.
Un miracle.
Perquè realment tenien pocs recursos, sí. I van agafar cents de quadros, els van posar, van pintar-ho tot, van empaparar, van agafar...
Taxidèrmia,
rellotges...
Els vam donar una carta blanca, els vam dir, mira, volem un espai que, com que és el sisè personatge, el volem omplir perquè volem jugar unes òptiques molt aberrants, molt angulars, molt Terry Gilliam, molt...
S'ha de veure tot.
Exacte, sí. Llavors és com esborrar tot, ha d'estar carregat, ha d'estar barroc, ha de ser maximalista perquè l'espai agobi els personatges.
I a més no és gratuït tot el que hi ha allà. Si ho vas mirant, com m'has dit tu, per exemple, el del quadro de Caravaggio, el va fer un amic nostre,
el José Corral,
però està molt predeterminat per el que passa a la pel·li. No direm un spoiler ara, però tot està fins al mínim detall. Hi ha creus perquè estem parlant de religió, hi ha animals dissecats perquè estem fotent-li bastant castanya a l'espècie humana, com tracta la natura, el paper de paret és natura, aquells verds, els rellotges del temps... Tot és com un petit món dintre d'una casa.
Això és un punt que indica fins a quin punt la pel·lícula, malgrat que pugui ser modesta econòmicament i moltes vegades està cuidada, o sigui, per mi és molt important i molt interessant.
Som modestos però som ambiciosos des del guió fins al rodatge i ara mateix, o sigui, creiem que tenim una pel·li peque, ok, és el que tenim, sabem el que tenim, però érem tan conscients que ara intentem que això arribi a lo màxim possible.
Jo crec que Matar a Dios és un miracle que s'ha pogut fer gràcies a l'equip tècnic i artístic, que ho ha donat tot, s'hi ha deixat la suor i la sang, però gràcies a que estava tot tan pensat que cada plano estava estudiat des del minut 1 i hem anat a una a per allò. No hem provat coses, no hem dubtat, ha sigut com anem a provar això, amb aquest... Llavors per això tothom ha anat en aquella direcció i s'ha pogut fer al màxim. I creiem que el resultat ha sortit bé.
Doncs és veritat, i només diré que espero que la gent, després d'anar a veure Mater a Dios, vingui, vagi al trasto i posi allò, la millor nit de la meva vida, què més?
La millor nit de la meva vida, seria deliciós que diguessin això.